Al matí, treballem per fer-te companyia. Matí, amb Raquel García, cada dia a Ràdio Sabadell.
Els escàndols pels excessos i la hipocresia dels alts càrrecs de l'Església que proclamen un estil de vida però en practiquen un altre són habituals i allunyen força els creients de la institució. Molière ja va tractar aquesta qüestió a la seva comèdia El Tartuf, estrenada a Tensió el 1664 i que representa a la perfecció, la hipocresia i també la falsa devoció per servir els propis interessos. I avui precisament parlarem d'aquest clàssic que arriba als escenaris de la bàscula al carrer Gorina i Pujol número 60, al barri de l'Eixample. Així que prepareu-vos, que ens engalanem per anar a aquest cafè teatre que ofereix una programació que inclou totes les obres del grup Tatxa, a més d'altres companyies amateurs. I per això el que fem és saludar en Carles Tricuera, que és el director de l'espai. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia. Què tal, Raquel? Com estàs?
Molt bé. I vosaltres, a punt per l'estrena, com van els assajos de moment?
De moment, els assajos van a 100 per hora, perquè, esclar, ens hem posat les piles perquè després del parèntesi d'aquestes minivacances de Setmana Santa, doncs, ho teníem una miqueta adormit i ahir vam estar assajant fins que el toc de queda ens ho permet, i avui continuarem, i demà també, i fins que no estrenem el diumenge, ens seguirem així.
Molt bé, i escolta, aquest cop et poses a la pell del Tartuf, no?
Sí, sí, aquest cop jo em poso a la pell del Tartuf. No sé per què, a mi el director del Tatxa m'encasella sempre en papers de personatges així una miqueta sinistres i però bé, no sé per què serà.
Mira, escolta, però t'hi sents còmode o no?
Ah, sí, sí, a mi m'agrada fer teatre. Ja em sóc capaç d'interpretar qualsevol personatge, però no sé per què sempre faig aquest tipus de personatges, així sóc dolentot, mira, sóc dolentot de mena.
I escolta, sí. No sé si heu adaptat aquesta obra també al llenguatge perquè sigui més propera al públic actual.
Sí, és adaptada, sí, evidentment. Pensa que aquesta obra és del segle XVII, de començaments, del segle XVII, de mitjans del segle XVII, sí. I esclar, amb el llenguatge d'aquella època, no? Però, tot i així, el que retrata l'obra i el que intenta criticar és molt present, eh? Jo crec que és present en totes les èpoques, eh? Des del temps dels faraons fa 3.000 anys fins ara i crec que en un futur esdevenidor també.
És això, no?, el que tenen també doncs, els clàssics que no passen
exacte,
de moda.
Exacte, sí.
Explica'ns en aquest cas per què. Per què s'ha mantingut vigent en els nostres dies? Què és el que critica? Quin és el missatge?
A veure, el missatge, aquest home, aquest senyor, Jean-Baptiste Poquelin Molière, era un home, era molt culte, evidentment, és considerat el mestre de la comèdia francesa, no? I era un home que era molt culte i aleshores també molt crític. Ell volia criticar sobretot els falsos científics. Pensem que estem parlant del segle XVII.
Sí.
És quan començava el Renaixement, quan el Renaixement aquest famós italià que va començar a Florència, no? Doncs el Renaixement de les arts, de les ciències, de tot plegat. Aquí van començar a sortir molts erudits, entre cometes, de tot, no? Sobretot metges. Ell, el Molière, era molt crític amb els metges. De fet, va escriure diverses obres posant per terra el paper dels metges, el malalt imaginari, el metge garrotades, moltes obres, no? I sobretot amb els falsos devots, aquesta gent que se les donava de cristians i de seguidors i de l'ordre i els moralistes i ell deia que en el fons buscaven altres interessos, no? I ell era molt crític amb això.
Llavors podríem dir que actualment també estem envoltats de tartufs, que n'hi ha molts rondant
sí,
pel món.
Sí, de fet aquest és el lema de l'obra acaba dient això, vull dir, el tartuf en teoria en l'obra acaba malament perquè se l'emporten a la presó, però ell acaba dient no patiu que de tartufos en vindran més, eh?
Per això suposo que també es tracta d'identificar, no, els tartufs que hi ha al món per evitar-los i també perquè abusin de nosaltres.
Sí, de fet, el títol original de l'obra era Tartuf o l'impostor. O sigui, ja ho deia tot, no? En el títol ja s'explicava quin tipus de personatge era aquest tartuf.
Per això suposo que és important també, no?, a programar doncs, espectacles com aquest perquè les noves generacions, no?, també coneguin aquest text.
Exacte, sí, coneguin els clàssics de sempre i que per molt clàssics que siguin, sempre seguiran sent vigents.
Com has preparat el teu personatge?
No ho sé, com, tal com els preparo tots, no ho sé, sent jo, mira, i llegint molt i intentant entrar en la pell d'aquella persona i creient-me, no?, creient-me que sóc aquell personatge.
Qui t'acompanya a l'escenari?
A l'escenari m'acompanyen, doncs, persones com l'Esperança Vegas, m'acompanyen, doncs, la Maria Dolors Boada, m'acompanya un Albert Arnaus, m'acompanya, doncs, en, bueno, molts actors, sobretot molts clàssics del Tatxa, no?, el Josep Pelegrín, en fi, molta gent, l'Anna Rocamora, molta gent.
I parlant de l'escenografia, també, què és el que veurem?
L'escenografia, aquí, vull donar un aplaudiment al director Antoni García. Ell sempre ha sigut un amant de fer muntatges complicats escenogràficament parlant, no? Doncs, canals decorats, si allà hi ha d'haver una porta, doncs que hi hagi una porta. Si la porta és una porta d'un palau, doncs que sigui una porta sumptuosa. No, no, aquí no. Aquí l'escenografia és completament minimalista. O sigui, aquí l'autèntic intèrprete de l'obra són els actors i els seus personatges. L'escenografia passa completament a un segon pla i és completament minimalista. O sigui, es juga molt en joc de llums i en posicions d'actors dins de l'espai escènic. I prou.
I el que sí que també volíem parlar és de la banda sonora, una banda sonora de pel·lícula.
Sí,
escoltem un fragment.
Sí.
És l'inici de la banda sonora de la pel·lícula Jesucrist Superstar, que ambienta al principi de la història.
Pel·lícula i
musical.
Considerada la millor òpera rock del moment, considerada. Sí, és el Jesucrist Superstar.
I per què? Sí, sí.
Per què? Doncs bé, potser per això, perquè el Tartuf, ell mateix s'imaginava com un profeta, no? Com un personatge important que venia a arreglar-ho tot, o a fer creure a la resta dels seus seguidors, dels seus deixebles, que ell venia a arreglar-ho tot i a il·luminar-los, però realment buscava el seu propi interès. No és el cas de Jesucrist, evidentment, ni la pretensió dels autors de Jesucrist o per estar, no? Però sí que ell es considerava una mena de Jesucrist, no? Penso jo, no ho sé si és això realment, no? De fet, el que intenta criticar Molière amb aquesta obra és això, la falsa devoció i els falsos piadosos, no? I els falsos devots. De fet, ell va tenir problemes amb el rei en l'època aquella, perquè la companyia aquella del Sant Sacrament que va sortir a París, que era un ordre religiós secret, doncs intentava posar unes imposicions morals, unes coses que Molière no hi estava d'acord i ho va voler criticar aquesta obra i se li van tirar a sobre i va tenir problemes, tot i que en el rei li va agradar l'obra,
Clar, doncs em sembla una obra imprescindible que hem d'anar a veure i que hem de tenir en compte, Carles, que a causa de la Covid l'aforament és limitat al 50%.
Sí, l'aforament és limitat, és el 50%, això vol dir que són 40 persones, tot i tenint en compte, vosaltres ja sabeu que la bàscula, el format que té és que fa teatre, això vol dir que són taules i cadires, no són butaques en files. Vol dir que si, per exemple, els encàrrecs de... Nosaltres considerem que els encàrrecs venen per bombolles de convivència, no?
Sí.
Vol dir que si tu m'encarregues 4 entrades, jo us posaré 4 junts en una taula.
Val.
Però si tu m'encarregues una entrada, et posaré tu sola en una taula.
Clar. Això ens condiciona molt.
Això ens condiciona molt l'espai disponible. Vol dir que, esclar, l'aforament... per aforament, el 50%, estem limitats a 40 persones, però depèn de la disposició de les taules, justament per això doncs igual en són menys, no? Uh-huh. Perquè, esclar, les taules i estrelles han de guardar la distància de seguretat.
Totalment. I escolta, sí. Com va, de moment, la temporada? Quines previsions teniu?
Bé, de moment bé. De moment, mira, ja et dic, malgrat totes les restriccions, amb l'última cosa que vam fer, l'última obra de teatre, uh-huh. per dir-ho així, per qualificar-la d'obra de teatre, va ser el Locapi, que vam exaurir localitats pràcticament en totes les funcions. Després, en el parèntesi entre l'Ocapi i el Tartuf, com que degut justament a la pandèmia, les restriccions uh-huh. d'haver de fer reestructuració en el repartiment i en els assajos, doncs vam haver de posposar l'obra. Entremig vam fer unes lectures dramatitzades uh-huh. del verí del teatre, que també van tenir molt èxit. Uh-huh. Vam exaurir localitats les vam fer tres vegades i amb dues vam exaurir localitats. Vol dir que la gent té ganes de veure teatre, encara que sigui de lectura dramatitzada.
Totalment.
I amb això estem molt contents.
Vull això és sí. positiu, això és sí. positiu, perquè és els ànims van bé, no? Llavors entenc.
Sí. Sí, sí, és això, ja et dic, per aquest diumenge, que és l'estrena, ja tenim les localitats exaurides, i pel diumenge que ve, que és la propera, que la nostra situació era també fer-ho uh-huh. dissabte, però no podem perquè un actor no pot, i llavors vam dir, bueno, farem diumenge, i pel uh-huh. diumenge ja també ja estem pràcticament arribant al límit, vol dir que sí, anem bé.
Doncs felicitats,
la
també.
La gent té ganes de veure teatre.
Això és superpositiu. Això és superpositiu. Sí. I hem de dir que, a més, que totes aquestes funcions dominicals s'allarguen fins al 9 de maig. O sigui que encara sí. que per aquestes estrenes no podem anar-hi, encara tenim més opcions.
Teniu fins al 9 de maig i, a més, podem prorrogar-la el que faci falta, una setmana uh-huh. més o d'allò. Vull dir que sí, cap problema.
Doncs una abraçada, Carles. Cuida't molt.
A vosaltres. Igualment. Adéu-siau.
Adéu. Vagi bé.
Gim i et seguim. Sento bé. Al matí, a Ràdio Sabadell.